De calma't a bous. No recorda l'última vegada que ha pogut dormir una nit sencera. Potser en fa més de 18 anys, quan l'Ariadna arribava a casa i dissimulava la pudor de tabac, feia una mica de soroll, el just i necessari, les claus damunt del marbre i el so de les passes que se sabia de memòria. Alguna nit obria la nevera i afamada es preparava un entrepà, o agafava un parell d'albercocs i després la porta mig ajustada, el pacte per explicar-li, discreta, que ja havia arribat a casa i que tot anava bé. Si en Genís pogués mesurar el patiment d'aquells dies, si existís una fórmula matemàtica, una equació que ajudés a entendre aquell buit que es va filtrar de sobte a casa seva, intentaria afegir, com fos, una mica de perspectiva al dolor. No podria aïllar cap incògnita, no apareixeria una xifra reveladora, però sentiria que l'ordre, és a dir, la raó, l'ajudarien a entendre pas a pas per què l'Ariadna ja no hi era. Són confusos aquells mesos. Es barregen les dates i els noms de gent que va aparèixer per Arbeda, que amb prou feines havien parlat mai amb ell. Mostres de condol abans d'hora, trucades de telèfon de l'alcalde, entrevistes al diari comarcal i a la televisió. S'adormia cap a mitjanit, exhaust, per una recerca infinita que no el duia mai enlloc. I a les 3 de la matinada, ja tenia els ulls oberts i una sensació d'ofec damunt del pit que l'acompanyava fins al primer cafè del matí. Aprofitava aquelles hores absurdes, mentre l'Hermínia dormia, per buscar informació a internet, per ordenar les idees i els correus electrònics d'Antoni i fer-se llistes inacabables amb tot de gent a qui trucar, llocs on anar i hipòtesis cada vegada més descabellades. Els companys de feina, a l'institut, l'avisaven que si seguia així acabaria malalt. Els alumnes cada cop s'hi encaraven més. S'havia primat, havia perdut cabell i fumava embrutant-se les dents d'un groc deixat. Les revisions que feia periòdicament el metge del poble, pel colesterol i el mal d'esquena, les havia canviades d'hora pel mes següent. Sempre amb alguna excusa a mitges. Tot li semblava un tràmit. Recorda els plors sobtats d'un nadó, una matinada de març davant de la porta de casa, amb aquells ulls tan verds, somicant embolicada dins d'un llençol. Aquella Ariadna que encara no tenia nom, ni consciència. Un animal. Només era això. Un animal. Volia quedar-se-la? I podia? Des de la primera vegada que la va tenir entre els braços no ho va dubtar. No té paraules per explicar-ho, però n'estava segur. Era de sobte seva, com si no existís cap altra possibilitat. Aquella pell, fràgil com una mica d'aigua. Dormia, menjava, plorava, dormia, menjava, plorava, no sempre en aquest ordre. S'hauria desesperat si no arriba a ser per l'ajuda d'en Fèlix i la Pilar de Cal Panís, que havia parit l'Ester feia pocs mesos. Li donaven un cop de mà quan ell no arribava tot. També va necessitar la discreció de mossèn Folc, que era l'únic individu d'Arbeda amb qui li agradava conversar de tant en tant. Història i metafísica. Una tarda, al claustre de l'església, el capellà li va confessar que no sabia d'on havia aparegut aquella criatura, que no hi havia cap noia embarassada al poble, ni tampoc a la comarca. Les monges havien pregat molt en saber la notícia. Mossèn Folc va arreglar tots els papers discretament. El més senzill hauria estat que la burocràcia s'hagués endut l'Ariadna. Però el capellà va fer unes quantes trucades, uns quants favors que li devien, la bona fe dels bons cristians, i no patir, sos Genís, que l'Ariadna serà la teva filla. Era un home tot sol, i la gent xerrava. Deien que alguna meu que l'havia deixat allà perquè se'n fes càrrec, perquè, fet i fet, era son pare. Cap de cony, què em fotràs d'una xigueta? Què estàs faltat? No tens andero? No saps la feina que porta la canalla? Dóna-la a algun lloc! S'encenen de pressa els fanals d'una llum esgrogueïda i els carrers d'Arbeda es buiden pel fred. S'entelen els vidres del bar Texas que, vistos des de fora, distreuen uns quants borratxos, la majoria pagesos, que fan temps per no tornar a casa. En Genís no hi va mai al bar. Se'l veu poc al poble. O compra l'Espar, ara que han tancat Cal Turguet. O passeja tot sol, o és a l'església assegut a l'últim banc en silenci, aliè a la litúrgia. Ell, que mai no havia cregut en res, que fins i tot podia predicar contra els dogmes i tota la cúria romana, no sabria dir des de quan, però sobretot, després d'aquella festa major, dedica algunes tardes a parlar amb mossèn Folc, que l'escolta, sense dir-ho, en secret de confessió. Jo no tinc cap resposta, Genís, però sóc aquí per acompanyar-te, ja ho saps. La vida ens posa a prova constantment. Quan no el veuen rondant per l'església és que ha fotut el camp amb el cotxe. Ningú no sap on va. Els que el coneixen de sempre, perquè és de Cal Matabous, una de les cases més antigues, expliquen que la seva família sempre ha estat així. Així, i ja s'entenen. Com si la mala fortuna, o un mal d'ull antic, els hagués perseguit generació rere generació. La Rosaura, sempre que podia, ho explicava. A son avi l'havien torturat a la caserna de les Borges Blanques mesos abans de l'alzamiento, perquè havia colgat sense permís una escopeta. La mare va morir consumida per un càncer de pàncreas quan ell tenia 20 anys. Els pagesos no tenen secrets. Allà, tothom ho sap tot de tothom, i en Genís detesta aquesta intimitat obligada per geografia i avorriment. I enmig de la pineda, o a la plaça del Toll, sense que ningú no l'avisi, sent la veu de la canalla jugant, i juraria que veu la careta de l'Ariadna amagant-se rere el tronc d'un arbre, cridant el seu nom, entre les riallades que s'encomanaven d'alegria. Pares tu ha fet-hi amagar, ara corrent, ara cap aquí i cap allà, ara l'Ariadna que rellisca amb el fang i s'embruta les cames i té ganes de plorar però no ho fa. I ell, que l'agafa en braços i li neteja amb saliva una taqueta de la galta i li explica qualsevol bajanada per entretenir-la. Anirem cap a casa a canviar-te. I després, una banyera. I després? Després soparem i mirarem una estona a la tele. I després et pentinaré amb aquell xampú per als polls. A vegades, cap al vespre, sense mossèn Folc i sense cotxe, quan torna de l'Institut de les Borges, es tanca a casa i navega per internet. Juga a videojocs en línia, d'estratègia, de guerres, de disparar, d'aniquilar qui se li posi al davant. No és més feliç, però aquell odi, visceral i cibernètic, el purifica. Els llibres també li han deixat d'interessar. Ell, que havia arreglat la biblioteca de casa amb cura i enteniment, que n'estava orgullós i no ho dissimulava, per gènere, per autor, per ordre alfabètic, que buscava un equilibri cromàtic impossible, pactant i fent algunes concessions, ara no es pot concentrar gaire estona assegut, passant les pàgines. S'avorreix. Després, truca a l'Armínia i surt a fumar. Diu que passeja, i fa voltes a prop del castell, i s'asseu en un dels bancs de pedra tot sol, sempre el mateix, davant de l'antic cementiri, per contemplar el paisatge una estona. Pots comptar. Fins i tot la posta de sol sembla sèpia. Una esplanada amb quatre granges separades, aquella pudor dels purins que ho empodega tot a quilòmetres de distància. Un turonet i una mica més enllà, el proper poble, quasi buit. Una església i tres cases estretes i enfilades.